Us presento a la Carme i Marí, que clar, si jo us n'he fet 5 cèntims de la feina que havia fet, vàrem mirar el petit i l'únic, que tindria. I la Carme és mestra de primària, i us vaig dir que el treball que tenia presentat de contes relacionats amb les matemàtiques, com treballar les matemàtiques a través dels contes, i és presidenta de la FEMCAT, que és la Federació
de Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques.
Les sigles sempre se m'escapen. D'acord? Us deixo també ella, la conferència la gravarem, però ja que la tenim aquí, sembla que la part interessant és que després la vull xerrar i preguntar-me unes quantes coses. Hi ha uns quants d'ells que el treball de curs entria precisament de contes i matemàtiques. Però no estiguis preparat.
Ho deu ficar, m'aniria molt bé que estiguessin com una mica a mitja llum, perquè és allò de no descorbeu els que descansen. Descansa, i jo pugui veure millor la pantalla. Sí. Jo i després de cas que posem un vídeo, si algú té un cinc a prop, doncs els nervi a parlar. Esperem que com totes les coses que funcionen a base de mitjans electrònics funcioni d'una forma suficientment decent. Vosaltres ara deveu veure molt fosc els enllaços, com aquest, que és el que ara s'obrirà per veure una petita filmació durant molt poc. Jo vaig començar...
Però els preus d'assistència els signeu al final de tot, quan acabem. Jo aquí en tinc dos.
Jo vaig començar a treballar de mestre, sortint de l'especialitat d'educació preescolar, que es deia llavors, l'any 82, no sé, una cosa així. I com que quan surts de magisteri et donen un títol i quan entres a l'escola et donen una aula, vaig fer l'única cosa que sabia. Vaig començar per explicar coses. Em va tocar un primer de primària, no pas un curs d'educació infantil, que era pel que teòricament m'havien preparat. I això us passarà a nosaltres d'aquí un o dos anys i ja us ho fareu. Cadascú ha de tirar la veta d'allò que domina, d'allò amb el que se sent segur i d'allò que se li demana, també. Però si comences per alguna cosa amb la que et sent segur, normalment la resposta per part dels clients que tens al davant és millor. Si jo intento fardar davant vostre d'una cosa que no coneix, dintre de poca estona ja ho veureu. Conec això que us vaig ensenyar. I no és que les meves classes se sentin única i exclusivament en això, ni molt menys. Jo faig matemàtiques de moltíssimes maneres, faig llengua de moltíssimes maneres i tinc companys que les fan d'altres moltíssimes maneres, perquè no n'hi ha una de sola. Val? Però aquesta és una amb la que em sento còmoda. I en tant que em sento còmoda, quan vaig tenir l'oportunitat de fer una investigació a càrrec, vol dir pagada, pel Departament d'Educació, evidentment aquesta va ser amb la que em sentia més còmoda. I amb aquella que pensava que potser podia donar eines a altres mestres perquè les poguessin fer servir. Els llibres amb els que vaig treballar des de l'any 82 o 83 intentaven tocar qualsevol tema, el cargol i l'herba de Fuliol, el Matufet, la Caputxeta, els tres porquets, sí? Altres abusarans de nous dissenyadors, de nous il·lustradors. Però l'any 2000 va passar una cosa. I és que era l'any internacional de les matemàtiques, estava dedicat a les matemàtiques. I a la ciutat on visc, a Mataró, es va fer un congrés subsidiari d'un congrés de matemàtiques molt important que es feia a Barcelona, i el que jo no podia anar perquè no hagués entès res. Val? Però el de la meva ciutat, el que es feia a la meva ciutat i que venia gent de tot arreu també, era d'educació matemàtica. I si sobre matemàtiques sé alguna coseta, sobre educació potser sé alguna coseta més. I llavors vaig aprofitar per preparar-me com explicar el tema dels contes als mestres. Per tant, l'origen està en aquell any que feia falta que algú omplís una hora o dues de presentació de què es podia fer amb els contes a l'àrea de matemàtiques. Comença allà. Però la meva llicència, quan comença, es troba amb un problema. Jo volia mostrar i demostrar, perquè per això es fa la investigació, perquè per mostrar només no, val? Que fer servir contes podia millorar la capacitat comunicativa dels nostres alumnes. Però que aquests contes jo els anava a triar en funció de que tenien uns continguts matemàtics que es podien explorar. I dic explorar i no transmetre. I ho dic expressament. Eren continguts matemàtics explorables. Potser no estaven absolutament implícits, explícits, perdó, en el títol i de vegades ni en el text. De vegades el que estaven era implícits en la il·lustració, implícits en el desenvolupament de la història o en el fet que la història era un problema, presentava un problema. D'acord? Aquest era el que jo anava a intentar demostrar, que treballar amb aquest tipus de contes des d'una òptica matemàtica ens podia ajudar a millorar les capacitats comunicatives dels nostres alumnes. Perquè els nostres alumnes tenen unes capacitats comunicatives fluixes, diguem-ne fluixes. I els nostres mestres, i nosaltres els mestres, tenim unes capacitats comunicatives una mica millors. Val? Llavors, jo volia fer servir contes que estaven ben escrits, ben il·lustrats, que explicaven bones històries. No contes que s'havien pensat i preparat per a fer matemàtiques, que d'això també n'hi ha, em sembla molt lícit, però no és el meu camp. El meu camp és el dels contes que estan ben fets, que són bons contes, que atrapen. Al 100%, però sí, a la majoria dels alumnes sempre hi ha algú que un conte no li agrada. Si te n'explico un, doncs a tu sí, i a l'altre no. Doncs mala sort. Però si agafem una mostra prou grossa, els contes que funcionen han arribat fins a nosaltres. Si algú de vosaltres agafés ara un recull de contes de Grimm o Faules de la Fontaine o els mateixos Andersen, veuríeu que molts no han arribat a nosaltres de la mateixa manera que uns pocs d'ells han arribat a nosaltres. I és perquè aquelles històries en aquest moment estan absolutament descontextualitzades i en el fons la història que explicaven no era tan genial, per molt ben escrita i depurada que hagués estat. Val? Bé, quan parlo amb les editorials em diuen que no. Però estan de crisi, no? No venen, oi? Jo el que els proposo és, vaig a dir als mestres que poden fotografiar els llibres, que poden fer com he fet jo, fotografiar bones il·lustracions, poques o moltes, i demanar als nens que què pensen que passarà amb el conte. I, bé, i amb això, després, sempre hi haurà la referència del vostre conte, no penjarem totes les imatges, però els direm als mestres com ho poden fer, però clar, m'heu de donar els drets, perquè la propietat intel·lectual avui en dia pot caure sobre com si fos un autocar sencer, no? La resposta va ser no. I l'ajuda per part del Departament d'Educació va ser zero. Sí? No 0,0. Zero. No queda cap centèsima ni mil·lèsima per posar en dubte la seva voluntat. M'estaven pagant tot un any i no m'ajudaven a convèncer aquella gent perquè poguéssim emprar algun dels seus títols com a exemple. I si això et passa al setembre, l'octubre, novembre, el desembre, el juliol, has acabat d'entregar al setembre següent, què fas? Doncs deprimir-te, no? I anar a veure món per Barcelona, És una ciutat a la que es fa de tot. I allà a Barcelona un dia vaig anar a un lloc, a un lloc que es diu Casa Creativa, que està a la falda del Parc Güell, i vaig assistir a una presentació d'una web, de la web d'aquest programa que vosaltres heu vist un conte, que és el Petit Inuit, de la web d'una mala contes. I ara comença aquesta història.
Una de les primeres coses que quan vam veure que ens en teníem em va arribar va ser això. Hauré d'anar, com que l'enllaç no funciona, hauré d'anar fent coses d'aquestes, eh? Això no, eh?
L'enlairament d'una nau de l'espai.
Què hagués passat si haguéssim decidit puntar endavant? Quin nombre? Haurien hagut d'aclarir quin era el nombre de sortida. Què és el que passa? Que aquí no cal. L'únic que s'ha de fer és tirar enrere. El 0 serà el nombre de sortida, el nombre final. Està implícit en les pròpies imatges acompanyades d'un arc de cinema mut d'aquests referents d'on està el temps. El temps és pràcticament real, ha patit alguna variació amb els penjaments a YouTube i totes aquestes coses, però els segons cronometrats estan molt allà on han de ser. Llavors, clar, quan nosaltres ens posem en contacte amb la gent de la Televisió de Catalunya, sabem que les matemàtiques estan en tota la part tècnica del fet de filmar, del fet de produir, que són calés, del fet de dirigir, del fet de realitzar qüestions a televisió. El que no sabem és que tenim moltes més coses en comú, justament amb la manera d'entendre l'art i l'entreteniment i l'educació que poden anar implícits amb ells. Gràcies a aquestes coses, per exemple, nens d'escoles han treballat amb aquest petit clip que acabeu de veure, que arriba fins a tot trosset més, val? I els nens que difícilment callen, sí? Que sembla que utilitzar mitjans audiovisuals vol dir estimular-los de forma brutal amb imatges molt ràpides, val? Amb uns colors molt enlluernadors, se centren moltíssim en un petit clip com aquest i en altres que hem fet, doncs, de Buster Keaton, per exemple, o de Chaplin, en els que no són les paraules el que donen informació, sinó tot el que ha fet el director de la pel·lícula, tot el que va haver de pensar perquè el missatge arribés a l'espectador, a un espectador que no disposaria de so, disposaria de música però no de les veus dels actors, perquè és cinema. D'acord? Per tant, ens coneixem amb aquesta gent i el que fem és explicar quin és el meu objectiu. Com passo les dues? Llavors, el que fem és començar a parlar al mateix temps que comencem a fer propostes de contes. Ells ens demanen que els presentem 10 contes per triar-ne 5 i que si tenen calés ho faran. Evidentment, de contes se me'n van acudir no 10, sinó més, molts més. I a més jo ja treballava amb la gent del Creamat, que suposo que algun dia ja us explicaran qui són, i entre tots en teníem moltíssims. Però alguns que poguessin posar l'educació en comú. Treballem amb professionals, la persona que fa els contes és la Mercè Framis, que fa Teatre d'Ombres, el Lluís Arcarazo, que és un guionista habitual de cinema i televisió, el Joan Saura, que no és el polític, sinó que és un músic de música contemporània molt bo, i el Manuel Barrios, que és el director del programa. La part de l'educació, que és la que avui ens interessa, tot i que jo la presentació que ens deixo a les vostres professores parla dels dos mitjans, perquè em sembla que tots dos són, tant l'educació com la producció televisiva, són coses que ens poden, la part de producció televisiva us poden ajudar una mica a veure amb més profunditat què és un programa pensat per ser a més en una televisió pública que no només té en compte l'audiència però també. No només té en compte l'audiència però també. Val? Contes i realitat. Aquesta és una discussió que he tingut moltes vegades amb els companys del curs de matemàtiques perquè tinc companys que diuen que els contes no són la realitat. Bé, jo per mi, encara que l'hagi de posar entre cometes o com vulgueu, jo ja em liquido les cometes i em quedo tan ample. Els contes, per a la meva experiència, amb els alumnes que he tingut des de P3 fins a l'antic 8è d'EGB, un conte, una bona història, en el moment que s'explica, es viu i per tant és real. I no hi ha cap nen que no sàpiga que els llocs no parlen i no truquen a la porta. Són, no cal que nosaltres els hi aclarim. Per tant, allò és una realitat dins del medi escolar o dins del medi familiar. Val? Que els contes poden donar peu a que es creïn ambients d'aprenentatge. És a dir, poden ser la clau per obrir o el punt per tancar qüestions que s'han plantejat en l'aula o que es plantegen arran d'explicar el conte. Si el conte és presentat per nosaltres, el que hem de fer és estar atents a quines són les coses que comencen a interessar els alumnes. Però és imprescindible que nosaltres tinguem una llista feta de tot el que a nosaltres ens suggereix el conte. Perquè què? Si no surt res, farem com després el torn de preguntes. Mirar-nos els uns als altres. Quan estàs davant d'una classe no pots fer això. Si no surt, jo també sóc allà, jo també sóc protagonista dins d'aquella aula i jo també tinc llicència per plantejar qüestions. D'acord? En aquests ambients d'aprenentatge serien plurals, no ambient d'aprenentatge per estudiar una cosa, sinó ambients d'aprenentatge perquè puguin sortir-ne més d'una. I ens focalitzarem en aquesta avui i demà amb l'altra, demà passat i l'altre, o aquesta l'aparcarem i la deixarem per l'any que ve. Perquè qui ha dit que no es pot llegir un conte més, amb més d'un nivell? És que aquests nens aquest conte no l'han sentit, diu, i? O és que vosaltres no remireu mai una pel·lícula o un vídeo o una cançó o una música? Tots remirem, rellegim i repassegem per llocs que ens agraden. Una cultura d'aula comuna. Jo no sé a quins centres educatius heu estudiat vosaltres, jo sé la realitat de la meva ciutat. A la meva ciutat hi ha una mitjana, crec d'un centre que, que és especial, que funciona d'una forma autònoma i diferent. La resta d'escoles venen a tenir entre un 20 i un 40% d'alumnes procedents d'altres cultures, siguin o no nouvinguts, hagin arribat o no, hagin nascut ells a la ciutat o no. Els seus referents culturals, avui en dia molts dels nens immigrants que tenim, i preguntes, i tu d'on ets? I diu, de Mataró. Val, però la seva família és del Senegal, o de Colòmbia, o d'allà on sigui. Val? Per tant, els seus referents culturals són molt més plurals del que eren fa uns anys, que només hi havia aquella gent que era d'origen castellanoparlant i d'origen catalanoparlant. Val? I sense cenyir-ho al tema de les llengües, sinó la part cultural que porten a sobre. Llavors, una cultura d'aula comuna, per a mi, és aquella que permet que ens convertim en un grup. Que tinguem, que anem fabricant referents comuns, coses de les que ens recordarem quan siguem més grans, coses a les que agafar-nos per posar un exemple sobre una qüestió. Coses que ens van unint i alhora diferenciant de la resta de grups socials als que podem pertànyer. I en ells estan inclosos els rituals. En una societat molt ritualitzada, el conte a l'escola, el conte a l'aula, suposa una aportació en aquests moments en què se sap què passarà. Se sap que ara vindrà una bona història. I després el fet que un conte, i aquest és el millor lloc on dir-ho per les assignatures que us han convocat aquí, relaciona àrees. I és que, bueno, és que no, a mi que m'expliqui algun conte que no posi més d'una qüestió atribuïble, més d'una àrea al damunt dels seus clients. dels seus oients, dels seus lectors. Val? Per tant, posa relacions, posa en relació les àrees. I l'altre és que a nivell de matemàtiques, perquè jo focalitzo sobre aquesta àrea, em permetrà fer connexions intraàrea, que són molt importants. És a dir, agafar-me la pròpia àrea, els propis continguts de l'àrea que ja els alumnes han assolit per avançar. D'acord? Aquesta qüestió d'intraàrees i entraàrees és una de les qüestions que el currículum més explica en el preàmbul i les explicacions i tot això i tot l'altre, i després el d'infantil no, eh? El de primària després fa àrea de llengua, pam, àrea de matemàtica, pam, àrea... O sigui, tot ho hem de barrejar, però compte que a cadascú no li toquin la seva parcel·la. D'acord? El d'infantil és lleugerament diferent, és bastant diferent, però em sembla que no hi ha gent d'infantil aquí, eh? Val? Estaria bé que el coneguéssiu, eh? De fet, hauríeu de conèixer, eh? Si no us en mostren, tingueu la curiositat de saber com és el currículum infantil, perquè els vostres alumnes d'una col, com el mateix set, no. Venen d'algun lloc i els mestres que els han tingut en compte algunes de les coses que es diu allà, ja no dic totes, però forces de les coses que diu allà, segur que sí. Quan funciona un conte? De mates? No, quan funciona un conte? Els de mates també. Quan l'acció és ràpida. Ràpida vol dir que no ens hi morim allà. Quan les descripcions són curtes. Quan hi ha misteri, hi ha conflicte. Hi ha desig. I quan inclou a nivell formal elements reiteratius que confirmen la comprensió. No és per fer la candarella, ai rateta, rateta, tu que n'és tan boliqueta, te podries casar amb mi, jo que sóc de l'enfadet. No és per fer candarella i allargar el conte. És perquè el qui el descompta tingui clar que l'objectiu de la rateta és casar-se i la dels pretendents aconseguir que sigui cadascú d'ells l'elegit. Per tant, l'element reiteratiu és molt important. I en el cas dels contes que tenen cosetes de matemàtiques i que podem mirar des d'aquesta òptica, caldrà que no siguin un bolet, sinó que d'alguna manera els anem veient i sense ser cantarella, sense necessitat de cantarella, facin aquesta reiteració sobre el temps. Ah, sabeu de qui és això? Aquesta descripció de quan un conte funciona. M'he llegit molt, eh? Molt. Més. I em vaig quedar amb la de la Sarah Bryan. Com explicar contes. És un llibre publicat a començaments de segle. Estudiat per totes les promocions de mestres, agudes i per haver. En castellà era l'arte d'explicar cuentos. O sigui, al final els meus referents són Fritz Lang i Sarah Bryan, que eren contemporanis. Hem escrit molt, hem parlat molt, però... Bé, també hi ha hagut altra gent que hem fet, eh? Però és que ho diuen tan bé, tant l'un com l'altre. Ho diuen molt bé. I al final, quan intentes explicar-li a algú, i una llicència intenta explicar, la memòria de llicència intenta explicar-li a la gent coses, acabes dient, bé, ja posaré tot el que jo he esbrinat perquè és molt important, però els quatre fonamentals són aquests. Per a mi. Bé, això és el perquè decidim que sí, que la tele i jo anem a fer un frec a veure si ens en sortim i ens mira algú els contes. Perquè això, perquè les oportunitats es presenten una vegada. Si aquella vegada comences a dubtar i a pensar què fas tu fent de coordinador d'un programa de televisió i assessorant matemàtiques quan la teva formació inicial era llatí i grec, doncs no t'embranques. Una vegada, doncs, a la piscina. I per ells, perquè creuen que aquests contes seran mirats. Creuen que seran entesos, creuen que les famílies de casa seva i els mestres els miraran. I en el fons diuen, bueno, els mestres si se'ls miren va bé, però a televisió donaran bé. I com que a televisió donaran bé i nosaltres volem entretenir i aquests contes poden entretenir, els acceptem. Aquí teniu algunes de les coses que ja veureu en un PDF pels que els interessi més el tema audiovisual. Explica també com es treballa per produir un producte que dura només 7 minuts, que és una cosa que estressa moltíssim, eh? És a dir, és que tens 7 minuts ja, les trucades dient això donarà més de 7 minuts, val? 7 minuts! Sabeu què? 7 minuts moltes vegades us trobareu que és el temps màxim que aconseguiu engalipar-los. Que aconseguiu tenir-los totalment connectats amb vosaltres. No a la tele, no. A l'aula. Allò que en 7 minuts no has estat capaç de explicar, de traspassar, sí? Per més que segueixis, no millora. És culpa teva. No has utilitzat els 7 minuts bé. O és que 25 s'equivoquen i un no. A vegades també s'equivoquen. Bé, tot això són aquestes qüestions que us explico. I, Tonucci, el coneixeu? Els ninots, aquells signats com a Frato, són Francesco Tonucci. Segur que us els han enganxat per molts llocs moltes vegades. I és un dels manuals d'educació, els llibres de Tonucci, els còmics, les vinyetes aquestes de Tonucci, són de les jo crec que el millor manual d'educació que existeix. O sigui, Sarah Bryan, Fritz Lang, Tonucci, poca cosa més per arribar a ser un bon mestre. Ell diu, compte, quan les preocupacions exemplars, moralitzadores o didàctiques dominen les estètiques narratives o recreatives, paradoxalment, l'obra literària perd la seva eficàcia educativa. I quan el vaig veure vaig dir, és el meu heroi, ho ha sigut des que el vaig conèixer a la Universitat de Barcelona amb una xerrada quan feia magisteri com vosaltres. O sigui, en comptes d'això, era el Tonucci que no té res a veure amb mi. I ens va dir, si voleu saber com s'educa un infant de 0 a 3 anys, estireu-vos al terra i mireu com veu el món ell. Val? Apliqueu-vos-ho. Falsacís també. Quan tu vols omplir un conte de matemàtiques o de socials o de medi o del que sigui, quan tu agafes un bon conte i dius vaig arreglar-lo, ja l'has feta. Jo he assistit a la presentació dels resultats d'un projecte a nivell de comunitat Castilla-la-Manxa, crec, sobre agafar textos literaris i i col·locar-hi mates. I dius, i això? A això li va agradar, no? Perquè és infumable. Val? Per tant, no dic què és, però està referenciat a la memòria. Llavors, jo faig cas del Tonucci, la tele li sembla que el del Tonucci no es pot dir millor, i endavant. Aquí tenim una mica explicades coses sobre els reptes que hi ha en educació. La tele està demonitzada, es diu així, oi? Demonitzada a l'escola. Tele no. YouTube tampoc. Allà. D'acord? A YouTube, a l'escola només té un problema, i és que tu has de, no dos, tu has de saber què vas a veure, perquè clar, volem veure El milagro de Candeal, Candeal es diu? Carlinhos Brown, a les faveles, val? De Candeal, va fer un projecte, és un tio que toca molta percussió, va estar molt de moda, aquí a Barcelona, va estar molt de moda. Si tu vols veure això i et baixes la pel·li i és el Milagro de Candela, ui, no és el mismo. Llavors, el YouTube té aquest problema, val? I l'altre, que les bandes altres a les escoles són molt estretes. Només té aquests dos problemes. La resta, tots els nens escolten, callen, miren, estan atents i treuen moltíssimes històries d'un bon clip molt petit que pot a vegades no s'ho farà ni els 3 minuts. D'acord? Vinga, sobre la presentació dels continguts matemàtics, en parlarem després. Més característiques pel tema d'ús dels contes que van una mica més enllà de la Sara Bryan. I a mi m'interessa molt aquest, el de la lectura intel·ligent. Em sembla un tema molt interessant. El fet que perquè puguem tenir un bon lector no està gens malament, però gens, és molt aconsellable tenir un bon mirador, algú que li agradi mirar, un petit que hagi vist imatges de televisió o imatges al Google, a l'ordinador, o amb contes d'aquests que es fiquen a la banyera, o contes dels que són amb roba, o contes ja amb paper dur, ja anar fent, però que tinguin una bona estètica, que siguin agradables, es pot educar des de molt petit, no? I a més hi ha estudis que ho demostren, que fins i tot explicar històries a lactants que encara no poden entendre que els explica, explicar històries amb una recursivitat important, amb un tombar sobre aquelles paraules, amb un bon to de veu, ajuda a estimular les seves capacitats cognitives. Per tant, tot això, quan més millor, a favor d'aconseguir una lectura intel·ligent, una lectura que no només depengui de la velocitat de lectura. De la mateixa manera que aconseguim no només centrar les matemàtiques en la numeració i el càlcul. Actualment a les aules, quan els mestres parlen amb sinceritat, reconeixen que com a mínim dediquen un 70% del temps de l'àrea de matemàtiques com a mínim a la numeració i al càlcul. Jesús, Josep i Maria. Com a mínim. I jo no sé a què el dedicaríeu vosaltres ara si penseu en donar classes de matemàtiques, però si us descobriu a vosaltres mateixos fent això, sisplau, aneu a veure com a mínim a la Maria Antònia Banals, a l'aula Jordi Esteve o a qualsevol grup de profes de mates que els agradin treballar les matemàtiques, perquè us asseguro que hi ha altres moltes millors maneres de que ells aprenguin moltes matemàtiques i no només les de numeració i càlcul, amb un 70% del pes total de les hores. Que no sé per què volem més hores si l'únic que faríem més seria fent més numeració i càlcul. Val? Lectura intel·ligent, matemàtiques intel·ligents. I bé, finalment, una classe en una aula mai hauria de ser això que estic fent jo ara. Mai. Perquè ja no ho sé. Ja m'ho escolto, ja m'ho sé dir, sé escriure-ho i enviar-vos-ho per correu electrònic. Si sóc aquí és per intentar sacsejar una mica. Intentar sacsejar-vos una mica, fer-vos venir unes certes ganes de mirar-vos els contes i les matemàtiques d'una manera connectada. Però això no es pot fer en una aula. El mestre ha de donar motius i retirar-se. Ha d'observar, intervenir i retirar-se. Ha de col·laborar, ha d'ajudar a tancar i retirar-se. Perquè si no, quan parlen ells entre ells? Perquè si no, és que s'expressen tan malament, clar, si només poden parlar amb mi, mira, una vegada tu, una vegada tu, una vegada tu, una vegada tu, però si poden parlar entre ells, uau, es parla molt més, Tant de parlar del que toca? Sí, i de vegades una mica no. Tampoc és tant. Els problemes que haurien de sorgir en un conte serien les tindria les mateixes característiques que un problema qualsevol. A veure, un problema de matemàtiques, no un exercici de matemàtiques, eh? Sí? Però la diferència entre un problema i un exercici.
Espero que digui que sí, eh?
Si no, la cobra. Teresa, farà. Us sona la diferència? Que hi ha, us sona que hi ha diferència entre exercici i problema?
Sí.
Sí? Val. Si ara us llegiu això, en comptes de que ho llegeixi jo, esteu d'acord amb tot? Esteu d'acord que això caracteritzaria un problema? No, a veure, podeu dir sí o no, però no podeu callar perquè llavors no ho sé. Esteu d'acord amb que això caracteritzaria un bon problema?
Sí?
Sí? L'última també?
Pot llegir que l'última?
Que proporcioni plaer. Fins i tot el plaer de buscar un altre final i canvia el final per una altra solució. O també pots canviar-ho per buscar un altre problema. És... Bé, jo encara no sé com es fa. De vegades veig què passa, però com fer-ho perquè cada vegada passi, no, eh? Per tant, aquí, si no l'acabeu de veure, us agradaria que fos així? Un problema, una història que fos així? Eh? Us ha passat mai llegir un llibre i quan falten 20 planes pel final dir... Oh, i s'acaba, eh? No us ha passat mai? O una pel·li. Que dius, no? I la sèrie, i diu, capítol final. Diu, per favor, que deixi un forat perquè pugui seguir una altra temporada. Us ha passat algun cop? Vale, doncs un bon problema ho faria això, eh? Ho pot fer, eh? No, i Maria, no. Diu, ara no, eh? Demà passat, la setmana que ve, però tinc ganes de ser-hi. El de la solució única queda clar? O sigui? Què? Us agrada que els problemes tinguin solució única o preferiu que en puguin haver dos o tres? I llavors pots buscar-les totes, no?
Bàsicament perquè no te'n fos amb una, amb l'altra.
La possibilitat de buscar-ne una altra, de discutir amb una altra persona perquè totes dues són vàlides. D'acord? Eh? Bé. Bé, llavors, això és el resultat de la recerca. Val? Jo vaig, vaig coordinar el fet de fer els contes i vaig fer contes d'aquest i d'altres a l'escola. És a dir, durant aquell any vaig anar a fer pràctiques que eren com de laboratori, van, a l'escola, per veure què passava quan fèiem això. Quan fèiem una escola de doble línia, jo ho feia en una aula i un altre mestre feia en una altra aula. Sí? Llavors el que tens és un cert control, eh? Val? Estàs en una posició que no és només l'estudi del cas aquell que tu portes, sinó que a nivell d'investigació et mous més en el tema de que tens un control, eh? Tens un grup de control. Aquests són els resultats en el que vam veure. Això ho expliquen les mestres per escrit Hem tota una metodologia de treball que està explicitada a la memòria. I una altra cosa que també vaig fer és fer una cosa que es diuen mapes semàntics per analitzar les converses entre mestre i alumnes i entre alumnes i alumnes. D'acord? Tot això ho trobareu a la memòria. Sobre llenguatge, sobre expressió artística, sobre el coneixement d'un mateix i de l'entorn, i tornant al tot un xic, diu, ara ja veurem comptes i treball de comptes. I què més? Què més a les conclusions? Us costó que allò que els mestres puguin afegir a partir de les seves pròpies recerques i paranoïda. És un tema importantíssim. Els hem de deixar parlar i nosaltres hem de parar oïda. Els seus alumnes, que són els destinataris del programa, la seva audiència i els protagonistes de les aules. Ells són el futur. Tot això diu que escoltar és molt important. La televisió, si no hi ha audiència, és a dir, si no l'escolten i el veuen el programa, es veu tori, i si penséssim, tallats, no hauries d'estar. Manuel Barrios és, aquesta presentació la fem servir i la presentem a Bastos 2, Manuel Barrios és el director del programa. Bé, a veure, aquí, en aquest, en el PDF, si cliqueu aquí, entrareu directament a una mà de comptes, aquí entrareu a la memòria, tot això es pot baixar, o sigui, la memòria... La memòria te la pots baixar amb PDF, això són els comptes penjats a través del CREAMAT. El CREAMAT, us he dit que suposo que algun dia us explicaran què és, però si voleu fer el xafarder, quan tingueu aquesta presentació en format PDF, vosaltres mateixos us podeu mirar. Aquí està una llista de comptes, o sigui, jo el que vaig fer va ser agafar els comptes en paper que tenia i muntar un quadre en el que s'explica per quin edat són recomanats, a part del nom, l'historial i aquestes coses, per quin any són recomanats i quins continguts segons el currículum, com a mínim, no tots, sinó com a mínim, treballen el nom. Aquí hi ha un exemple d'un conte de mates que està en anglès i seria una mica com el del Fritz Lang. Si la història és bona, que estigui en anglès, més o menys, encara que jo no sàpiga ni un borrall d'anglès, la història la vaig entendre. I els continguts matemàtics a una mà de comptes. Ara ens anirem a una mà de comptes. Com esteu? No obri llum? No. Aguantem amb el llum així?
Sí.
Bé, l'espai una mà de comptes té a la seva portada tres apartats, un és els comptes, els contes, un altre és taller i l'altre és el bloc. Vosaltres aquest problema no el teniu si utilitzeu el link per entrar, directament l'enllaç que trobareu en el document per entrar. Però si no, us n'hauríeu d'anar al bloc, a contes entrellaçats i dins de contes entrellaçats, contes i matemàtiques. D'acord? També s'hi pot anar pel Departament d'Educació, però no hi va ningú. Perquè és una adreça d'aquella està... I ells mateixos et diuen, si t'ho penges no és a la mala compte, és que la veritat és que... Bueno, no caldria ni penjar-ho, perquè es veu que fas una investigació durant tot un any i no se la llegeix ningú. Genial, fantàstic. Sí, en tal any. Ara no, ara aquest any 20 o 30. Però és que fins ara 100 i no se la llegia ningú. Aquí torneu a tenir la memòria en PDF, perquè ens la tenen penjada, i aquí teniu els contes. Vau veure el petit inuit, no? Tothom?
Sí.
Sí? Val, perfecte. Doncs va. Això és la proposta didàctica. I amb aquesta proposta... Així és com s'obre... en pantalla, però te la pots baixar. O sigui, això t'ho pots baixar. La meva recomanació és, no te les baixis, que n'hi ha 50 o 60, no sé quantes, des de les baixes, primer llegeixen-les, val? Llegeixen-les una mica. Què tenen aquestes... No tinc la... Això sí que cadascú va com vol, eh? Per enviar-lo?
Es pot clicar sobre un cert.
Sí?
Sí.
És que ho estic veient, eh?
La fletxa.
O sigui, la vull veure en groc, d'acord?
Sí, la fletxa.
La fletxa em posarà per la pàgina.
No, aquest és una fletxa blava que surt. Se n'ha anat ara.
Aquest ordinador se li fan les coses, eh?
Si cliques a sobre aquí...
Algú de vosaltres veu com ho podem ampliar? Per què ho digui? On?
A la primera pàgina, a la primera pàgina de l'àudio de la
primera
pàgina.
Sí?
La
de
la
primera pàgina.
No,
no, no. Vinga, no, sí, això, sí.
Thank you.
vaig fer una proposta didàctica, la vaig fer havent fet feina amb els meus alumnes. D'acord? Per tant, els 5 contes amb contingut matemàtic que hi ha a la mà de contes tenen incloses les presentacions del que han fet els meus alumnes amb aquests contes. Però no només això. Cadascun d'aquests enllaços us fa una proposta diferent. Els continguts estan mirats des del punt de vista matemàtic. Cada fitxa, aquesta és la primera. Aquest seria l'enllaç per veure el compte, o per TV3 o per la web. Per tant, si tu tens això en PDF amb un ordinador, tu cliques al damunt i s'obre el compte sol. D'acord? Sí. Segueixes, trobes un petit resum. Ja saps si t'interessarà, si va amb el tema que tu vols o no. Això no només amb aquests 5, sinó amb els 60 que hi ha treballats. Després et trobes amb un apartat que diu objectius, contingut, no. No posa ni objectius, ni continguts en format curricular. Posa idees per treballar el text. I una corrua d'idees que, evidentment, hi ha els continguts matemàtics formulats de forma correcta, però també de forma entenedora. No buscant la major parrafada, sinó la major comprensió. Tant com pugui clicar-te l'ullet com a mestre. Això són idees per treballar el text. El següent és idees per treballar la il·lustració. Amb tots dos apartats ja hi ha altres coses que ha fet altra gent que connectarien amb això. Fetes per mi, fetes per companyes meves, o fetes per algú que ens ho ha ensenyat en unes jornades, a l'Escaim, en un congrés, allà on sigui. I més igual l'idioma no t'estima. Després hi ha un apartat que parla d'altres recursos i aquí t'envio a pàgines web que aprofundeixen sobre aquell tema o que el mateix tema que estem treballant a cicle inicial l'han treballat a l'ESO. I per què no puc saber no només d'on venim, us he dit que mireixo pel currículum infantil, sinó també on anem. Val? Per tant, hi ha coses vistes des de l'òptica primària però fetes de l'educació infantil, és a dir, jo estic a primària però penjo treballs fets per les meves companyes d'educació infantil i els meus companys que estan al cicle superior o a l'ESO. I l'últim apartat és allò que les editorials no em van deixar fer, val? Però que copiar la portada, si està a internet i no se't converteix en allò raro, la pots copiar i si no que vinguin i em persegueixin. Val? Que són sempre 3-4 títols de llibres que també treballarien aquest mateix tema. Val? Com en aquest cas seria, per exemple, aquell conte en anglès del llit, per el llit que el rei li regala a la reina, que és un conte molt divertit, molt maco. Hi ha Mamá fue pequeña antes de ser mayor, hi ha un altre conte que es diu Sabates, hi ha un altre conte que és també sobre inuits, diferents coses. Val? Això seria un exemple d'una proposta didàctica per un dels 5 contes. Si la proposta fos per un dels altres 50 contes, la diferència és que només faig servir full i mig. Només. Perquè els altres jo vaig estirant. Aquests s'han pensat perquè es treballessin matemàtiques. Perquè hi haguessin més implícites que no explícites moltes matemàtiques a dintre. Home, el petit inuit és la relativitat de la mesura i no és un tema tonto a nivell de matemàtiques. Val? Amb altres, amb un altre hi ha altre creixement exponencial, amb un altre hi ha... M'enteneu? O sigui, són temes que a nivell de matemàtiques són potents i llavors, com que ja han estat pensats, les propostes didàctiques porten unes 5 coses a dintre. Llavors, si obrim aquest, aquí el que trobem és què van fer els alumnes amb els que es va aprovar el compte. Uala! A la primera. Ara, vinga. Són alumnes d'una escola real, val? Estaven fent primera primària. Està fet amb lletra majúscula perquè ells ho puguin llegir. Però és allò que ells han dit. Està picat per mi, però fet a partir dels punts grossos que fem servir, seguint més o menys el mètode de projectes. Val? Què volem saber? Doncs ells volien saber això sobre aquest conte. Quants anys té el petit Inuit? Ho diu el conte? On viu? Com són les cases? Què se sap? Com se sap que una cosa és molt gran? Com són els pams? Quants pams mesurem? Amb quantes coses es pot mesurar? Amb què es fa la sopa? Com es fa a la tele per fer el peix petit més gran? Doncs ells volen saber això. Evidentment, si això ho passes en una altra aula, sortiran unes altres preguntes. Val? Per tant, ni la proposta didàctica ni els resultats són allò que sortirà tot arreu. Enteneu el sentit de la proposta? Sí? Cadascú que ho paeixi. Resultat de la pregunta, resposta a la pregunta quants anys té el petit Inuit i on viu? Diu, ens sembla que el petit Inuit deu tenir la mateixa edat que nosaltres. Per si de cas, el món sempre es refereix a mi mateix. Llavors, el germà mitjà deu tenir 2 o 3 anys més. I el gran uns 4 o 6 més, perquè si no, serien com bessons. I es veuen molt diferents d'alçades. En el conte es veuen molt diferents d'alçades. Així, conclusió, que el petit Inuit pot tenir 6 anys, que són els que tenen ells. El mitjà, 8 o 9, i el gran, 10 o 12, com els nens més grans de l'escola. Aquí és el que vam trobar. Nosaltres fem servir força al Google. Quan no sabem una cosa, al Google. Si la cosa és una paraula, llavors el diccionari. Això ja ho han entès, que no ho han entès. Creiem les paraules també s'havien d'usar al Google. No. Va? Llavors aquí els enllaços s'intenta que també tots estiguin actius i són enllaços que ells han mirat. Eh? Això és el que van aprendre sobre... Com se sap una cosa és molt gran? Com són els pams? Diu, per saber com de gran és una cosa l'hem de mesurar. Nosaltres ens mesurem l'alçada cada any per saber quan hem crescut. Des que entren a P3, cada any, a final del primer trimestre, o començant del segon trimestre, es van medir. Llavors, la tira és blava, doncs P4, aquest és de P4, doncs blau de P3, un trosset que ha crescut a P4, un color diferent a P5, un color diferent a primer, i pel camí parlem companys. Per tant, quan arribem a 6D, estaria molt bé que féssim no només la mitjana de la mida, de l'alçada que fan els nens, sinó a més, una petita investigació sobre les fluctuacions que hi ha hagut en el grup classe, que són 50 alumnes, i això pot ser ja una mica indicador de què passa, què ha passat al llarg d'aquests 9 anys. D'acord? És a dir, que si un nen s'incorpora a P4, no se'n mereix en blau, se'n mereix en verd, que és el color de P4. D'acord? Coses d'aquest tipus. Els pams. Nosaltres els pams els estàvem estudiant, per allò que us dic, jo també faig mates de les altres al mateix temps. Va, doncs els pams els estudiem perquè a mi em van regalar el pam del rei en Jaume a Mallorca. Un altre tros de fusta que diu que allò era el pam del rei. Va? I arran d'allò vam començar a estudiar els pams. Què va passar? Que quan va entrar en joc aquest conte es va retomar el tema del pam i es va seguir estudiant. I van passar coses com que hi havia... diu, en Gauda, que és el més fort, no té el pam més llarg. I la Neus, que és la més baixeta, no té el pam més curt de la classe. Qüestions importants. Val? I que el mestre, que el company que feia mèdic, tenia el pam més llarg que tothom, fins i tot més llarg que el rei en Jaume. Val? Molt bé. Això només és un pòsit, de poc a poc. Ells han de tocar aquestes coses, les han de fer. Perquè immersos en això, la pregunta que vaig fer, el problema que vaig plantejar va ser si ara mereix la Neus, aquesta taula, a pams, i la mereix en Víctor, que era el mestre, i tenia el pam més gran, a qui li sortiran més pams? A la Neus o al Víctor? Resposta, al Víctor. Per tant, res de tot això que estic dient supleix treball vivenciat, fet, treball amb material, pensat, elaborat, comprat, sí? Res substitueix a res. tot pot anar-se enllaçant. Com aquestes moltes coses més, i l'últim full sap amb què es fa la sopa. Els musulmans i que tenim allà són del Marroc principalment, i clar, el del porc no, el del xai sí, i llavors ens sortiria una sopa una mica rara, però vaja, d'això també em vam aprendre. Sobre el tema de les figures amb projectors, amb focus, per veure com canvien el tamany, vas? I al final la llista de tot el que hem après. Perquè els pares, això se'ls dona als pares, es penja el blog, es dona un CD, depèn del moment i de com es fa la part tècnica, i es poden enllaçar. Sí? Val? N'hi ha que encara que els eduquis al CD o allò, diuen, és que a casa meva tenim l'ordinador, però ens ha agradat molt, no? I si no tens connexió a internet i totes aquestes coses. És a dir, que igual, això tampoc és que igual de tothom, ens iguala dins de l'aula, les possibilitats dins de l'aula. Bé, com que heu vist el conte, m'he pogut menjar el temps que li hagués dedicat a veure el conte. Jo el que us proposaria és que sigui un xafardès, molt xafardès, val? Que els interessos dels alumnes i els nostres no són necessàriament els mateixos, però que a vegades, quan comencem a fer de mestres, creiem que nosaltres sabem i ensenyem que ells escolten i aprenen. No hi ha pitjor error que aquest. Nosaltres mostrem, posem al davant, callem, fem companyia, consolem, estudiem, investiguem, ens reunim amb altres mestres, provem propostes d'altres companys i sobretot, no som dogmàtics. Tot en projectes, tot en material, tot en tele, tot en compte. Per mi el millor és el que ho prova tot i el que ho porta a tota l'aula, sabent en cada moment què porta, perquè si hi ha 25 caps, hi ha 25 parets. Així que això és el que jo he après i us he pogut explicar a la tarda.
Per tot, que no n'hi ha cap que sigui el millor ni cap que te serveixi per tot, perquè si un és molt bo i el fa servir sempre l'acabaràs fent mal bé. I que això que deia, això, la idea que és que anem estirant els continguts matemàtics per tenir un compte a veure què creuen, que nosaltres ho havíem fet amb ells, que ells no perquè no hi havia sigut a temps, a partir de problemes, com dir que ni saps que ho fèiem. És que és exactament, si un problema és bo és un petit compte, que te poden estirant ni idees. Ara, que no tenim l'estiració a darrere, per fi, la cultura general, la resolució.
Jo estaré molt contenta si algun dia us serveix per a algun lloc. Ja està, no?
Els que heu decidit jo treballo sobre contes i matemàtiques, o ara li podeu preguntar el que vulgueu, que no us podeu
esperar,
eh? Perquè no sigui el últim, o tindreu el correu.
Molt bé.